Bé, bona nit a tothom. Començaríem aquest ple, aquesta sessió ordinària. Com és habitual, si alguna persona doncs, vol prendre la paraula. Sí, el senyor Joan Roviralta, Esquerra Republicana.
Bé, bona nit. Després de les eleccions del Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana ha tingut un fracàs electoral. És cert i ho reconeixem. I si ha passat això, creiem que és bàsicament per tres raons. A, per una dinàmica negativa que es desprèn d'haver fet president José Montilla reeditant un nou tripartit. Aquesta decisió no va ser entesa per una bona part de l'electorat ni per part de la militància, especialment si es té en compte que Esquerra va ser expulsada del primer tripartit pels socialistes per votar no a l'Estatut. Això va propiciar un acre congrés nacional que va donar una imatge de picabaralla i divisió interna. B. Està sotmesos a una crisi econòmica galopant que castiga sempre a qui està al govern i que ha permès que entri un populisme de dretes. Això no només ha passat a Catalunya, sinó a molts països d'Europa. C. Dispersió del vot independentista. Han aparegut noves formacions que reclamen independentistes que han disputat amb Esquerra aquest espai. Aquesta divisió ha fet que ara, amb un independentisme sociològic creixent, l'independentisme parlamentari s'hagi afeblit. De 21 diputats i diputades s'ha passat a 14. Aquesta constatació hauria de fer pensar si tothom que s'ha situat a l'òrbita independentista ha fet la feina prou ben feta i no hi ha hagut errors d'identificar els veritables contrincants polítics. Esperem que les properes eleccions del maig no ens torni a passar. Malgrat tot, som la força independentista majoritària a Sant Celoni i a la Vall d'Òria i estem empatats amb el PP com a tercera força política. Agraïm els 544 vots que ens han otorgat i esperem que aquest suport es repeteixi més endavant. Finalment, volem felicitar Convergència i Unió pels resultats obtinguts i esperem que acompleixin les promeses electorals, començant pel concert econòmic, nom que cada vegada es va afeblint més perquè ara ja es parla d'un pacte fiscal i si es continua aquest afebliment típic de Convergència i Unió es podien trobar amb la fórmula del peix al cove una altra vegada. Li recordem que ens trobem davant d'una crisi, una greu crisi econòmica i laboral i que els tocarà resoldre-la. Des de l'oposició Esquerra farà un seguiment dur però constructiu. Continuant amb les felicitacions des d'aquesta tribuna voldríem fer un reconeixement a la gran feina dels integrants de les colles castelleres d'arreu de la nació que treballant durament i tenaçment han aconseguit que els castells siguin declarats per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Des d'aquí encoratgem el jovent de Baix Montseny per tal de fer una colla castellera que representi la nostra comarca. Esquerra ajudarà amb el que calgui. I ara això ja no és cap elogi. Des de fa temps es parla de la modernització de l'atenció ciutadana municipal de la nostra vila, sense resultats evidents. Però resulta que la vila germana de Santa Maria de Palautordera ja ens ha passat al davant, creant l'anomenat e-tram. Amb aquest aplicatiu, qualsevol persona pot fer una instància, adjuntar un text i fins i tot adjuntar-hi fotografies des de casa. Un cop s'ha fet, s'envia a l'usuari un correu on se li diu que la seva demanda ja està registrada i, més endavant, se li comunica com està la seva petició o quina resolució s'ha pres. Això sí que és una atenció real a la ciutadania i demostra una voluntat de facilitar-li els tràmits. Esperem que aquest servei arribi aviat a la nostra vila. Són les dues mocions que havíem presentat. Originalment havíem presentat dues mocions per aquest ple, però sembla que per una errada administrativa o per una cosa una mica així més difícil de dir i de definir, una d'elles no s'ha trobat. Quan hem parlat amb l'alcalde hem quedat que la buscarien i que es presentaria al proper ple perquè hem convingut que no calia incloure per urgència. Aquesta moció perduda es referia a un canvi d'un nom d'un carrer de Sant Celoni per una qüestió lingüística. No és això. No és un canvi de nom perquè volem un nom per un altre, sinó una errada lingüística. La segona moció, aquesta sí que hi és a l'ordre del dia, és en contra de l'actuació de l'exèrcit del Marroc contra els saharauis, evidencia una manca de voluntat d'uns governs europeus i de l'Estat i Estats Units que no volen resoldre el problema d'aquest poble. Moguts per compromisos econòmics, venda d'armes, bancs de pesca i comercialització dels fosfats de Bucraà i problemes de descolonització pendents, Ceuta i Melilla, com el cas d'Espanya, records de la colonització d'Algèria el cas de França, i l'ús d'unes bases militars molt importants, concretament a Kenitra, el cas dels Estats Units, no els interessa implicar-se i així s'obliden dels drets humans més elementals d'un poble. I quan aquest poble el reclama, els ataca l'exèrcit ocupant. Fa sentir vergonya aliena l'actitud d'aquestes potències europees i americanes quan se sap que fa 35 anys que aquesta situació perdura i els que hem rebut algun infant dels campaments de Tinduf ho podem corroborar. Ara demanem que, a banda de recordar el que acabem de dir amb l'aprovació d'aquesta moció, també rebutgem els atacs al campament de la Dignitat situat als afores de l'Ayun i la repressió posterior que encara dura. Sobre els punts de l'ordre del dia, volem dir el següent. La majoria de temes són més aviat, considerem nosaltres, de tràmit, però creiem que val la pena dir-hi la nostra, encara que sigui breument. El punt 2, pensem que cal complir amb la normativa i nomenar un nou membre del Consell del Poble de la Vall d'Òria. El punt 3, cal prorrogar el contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària, tenint en compte el que es va aprovar ja fa temps al ple sobre els drets laborals i econòmics de les persones que hi treballen. El punt 4, caldria votar afirmativament l'acceptació de la cessió de les obres de l'urbanització Royal Park sempre que s'acompleixin els pactes acordats. El punt 5, caldria votar afirmativament la tercera modificació de crèdit per dur a terme el pagament dels deutes municipals, que ja ha passat més d'una vegada i, en fi, no es pot fer d'altra manera. El punt 6, caldria acceptar les al·legacions presentades a les ordenances fiscals del 2011 i aprovar-les definitivament. El punt 7, caldria aprovar la modificació de l'ordenança de policia i bon govern pel que fa al tema de la contaminació acústica. Aquest pot ser un reglament que es pot utilitzar per vigilar el seu compliment en l'afer de la discoteca 4. Més endavant se'n tornarà a parlar. El punt 8 és la conseqüència de l'aprovació de la moció del Partit Socialista al passat ple del dia 7 d'octubre. I ara que parlem de plantilla, voldríem preguntar com és que l'any 2007 teníem una plantilla de 184 treballadors i treballadores més 11 càrrecs electes i el 2010 ja es diu que en tenim 236 treballadors i treballadors més 6 càrrecs electes, sense que la població hagi crescut en aquests 3 anys el mateix tant per cent que indica aquest creixement de personal. És lògic, ètic i imprescindible contractar tantes persones, especialment si tenim en compte que estem en època de crisi? El punt 9, creiem que si s'acompleix el que marca l'normativa que s'hauria de reconèixer aquest dret, és una moció, això em sembla. Doncs creiem que si s'acompleix el que marca la normativa s'hauria de poder fer, si no, no. El punt 10, creiem que ja comença a ser hora de limitar l'horari del funcionament de la discoteca 4 i aprovar la moció presentada. El punt 11 ja n'hem parlat abans, i el punt 12 suposem que refereix a la gent que no pot quedar-se a casa perquè no pot fer front a la hipoteca, malgrat el redactat equívoc del seu nom. Es pot aprovar, però no creiem que amb aquesta decisió es resolgui el lamentable problema de l'habitatge d'aquí. Ara bé, com a mínim tindrem un suport moral i institucional. Jo he agafat aquí les notícies, però avui aquest migdia acabo de rebre una notícia bomba, que també volia comentar-ho aquí breument, que és que resulta que el Tribunal Constitucional Espanyol ha trinxat la immersió lingüística. Són tribunals, en definitiva, que per comptes d'actuar en bé de tots, veig que va només en bé d'uns i en contra d'un poble, d'una cohesió social que fins ara hi era i que no havia suposat cap problema. A part dels 21 diputats, diguem-ne, que donen suport a aquesta moció, els altres més de 100 que hi ha allà, que són la majoria, doncs jo penso que haurien de fer alguna cosa, no solament declaracions institucionals, sinó actuacions. I actuacions vull dir actuacions judicials i actuacions, diguem-ne, polítiques i actuacions al carrer, on fos. Perquè això que era una cosa ja que semblava blindada, això és la conseqüència del que va passar abans amb el Tribunal Constitucional, aquesta vegada sí, de la llengua catalana, i ara és un pas més que ens porta a una situació pràcticament a nivell educacional bastant insostenible. Això farà que el català pràcticament vagi desapareixent, perquè la immersió lingüística, no ho oblidem, era un dels, diguem-ne, projectes que permetia que tothom pogués saber les dues llengües. Si fan que no desaparegui, doncs ens trobarem doncs, a poc a poc cap a un camí sense sortida, un atzucac. Aquí jo demanaria al nou govern de Catalunya doncs, que amb això s'hi doncs, posi fort i clarament es declari insubmís de no obeir aquestes lleis. O com a mínim fer el que sigui, perquè no es puguin aplicar. Com va passar amb la tercera hora? Recordem que va passar això fa uns anys i es va anul·lar això. Doncs això també fos el mateix. I bé, i per acabar ja un altre ritme, ja doncs, la secció local d'Esquerra desitjo unes bones festes i un millor 2011, un millor esperem, 2011 a tothom.
Bé, dels comentaris que ha fet els diferents punts de l'ordre del dia, doncs segurament al llarg del debat de cada un d'ells, doncs, alguna de les qüestions que ha plantejat o ha comentat segurament es podran contestar. Jo simplement fer esment a dues de les coses que ha comentat, una d'elles la comentaré jo i l'altra sí que li passaré la paraula al Carles Mas. La moció aquesta perduda que ha comentat, que aquesta tarda n'hem parlat per telèfon vostè i jo, bé, ens sap greu que aquest tema estigui, de fet he parlat posteriorment amb el secretari, n'era coneixedor d'aquesta moció, estava pendent d'un informe de la persona que porta aquests temes i per tant estaven pendents de si el plantejament que feien del canvi de nom des d'un punt de vista semàntic era correcte o no era correcte i per això doncs, de fet jo ni tan sols encara l'havia vista aquesta moció. Sap greu que ho digui així d'aquesta manera en el ple quan sempre s'ha tingut la consideració amb Esquerra Republicana d'entrar totes les mocions que vostès presenten sense de fet tenir cap obligació de fer-ho, però per deferència doncs sempre ho fem. Per tant, també em sap greu que ara hagi fet aquest comentari, que probablement se'l podria estalviar, entre altres coses, perquè no té cap mena d'urgència aquesta moció. I el següent punt era el que feia referència a la plantilla. M'agradaria que si cas que el Carles...
Sí, jo abans ara contesto allò de la plantilla. També demanaria al secretari, com que només d'Esquerra es veu que només es llegeix els títols dels ordres del dia, demanaria al secretari que siguéssim més llargs de fer l'enunciat, perquè a vegades parla de coses només veient l'enunciat i la veritat és que a vegades s'equivoca bastant, com a la modificació de crèdit o alguna altra vegada que ja havia passat i ningú havia dit res, tot i que tots els que estem aquí ho sabíem. No? Respecte a la plantilla, vaja, no sé, m'estanya aquest comentari perquè té al seu costat el que hi podria respondre, però jo li diré el mateix que li dirà a ell. No? 2007 hi havia moltes persones que no estaven a la plantilla hi havia un altre concepte de la plantilla era les persones que després de molts anys de treballar a l'Ajuntament de Sant Celoni, doncs se'ls concedia el benefici de que per fi hi hauria una oferta de pública d'ocupació i per tant se'ls posava la plantilla. Ara hi ha un altre concepte, dius, escolta, la plantilla és la gent que treballa a l'Ajuntament de Sant Celoni. No? I per tant, si veiem que el 2007 no hi havia la gent de l'escola d'adults, no hi havia la gent d'habitatge i a més sumem la gent de l'escola Bressol que s'ha creat nou, doncs ja tenim aquestes persones. La gent que estava oblidada el 2007 a dins de la plantilla. És tan senzill com això. Espero haver-lo contestat i si m'ho permets, Francesc, dos matitzacions amb l'administració electrònica. Ja vam parlar, em sembla que també va ser a principi d'un ple de que l'administració electrònica, a més, amb molts tràmits, íntegrament per internet, està a punt de posar-se en funcionament i ens alegrarà doncs, que ho pugui provar doncs, ben aviat. I respecte a la immersió lingüística, anunciar que presentarem a tots els grups conjuntament una moció d'urgència per donar suport al model lingüístic català.
Molt bé, gràcies. Si hi ha alguna intervenció més. Bé, passarien per tant... Sí? Ah, perdó, Montserrat.
Gràcies, bona nit. No, bueno, per al·lusions una mica que a la CUP entra una moció pel dret en suport del dret a l'habitatge i per fer front als llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni. I bueno, el senyor Rivera Alta ja ha fet esment dient que presenta un error. Nosaltres no l'hem sabut. Bueno, és que no sabem a què es refereix quan diu això, que presenta un error aquesta moció. No? Bé, no sé. M'ha semblat que deia que hi havia un error.
Amb el títol.
Amb el títol? Quin és l'error?
La de tendència, sí, les zones dels pisos. Això no vull dir... La tendència, sí, no vull dir...
Bueno, el llançament és la paraula que normalment s'utilitza quan es, com una persona se la treu, se l'expulsa de casa seva. El terme tècnic que s'utilitza és que aquesta persona és llançada de casa seva. Ja està. No, és, val, no, però el desnonament es refereix és quan hi ha un contracte de lloguer. Clar. Quan hi ha un contracte de lloguer és un desnonament, però quan hi ha una execució hipotecària, que no hi ha un contracte de lloguer, també es pot fer fora algú. Per tant, la paraula que engloba tots dos és llançament. Aquesta.
Molt bé, doncs, si no hi ha cap paraula demanada, passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes de les sessions del dia 7 d'octubre i 3 de novembre de 2010. Els grups hi han tingut accés. Les donaríem, per tant, per aprovades. El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la incorporació d'un nou membre al Consell de Poble de la Vall d'Òria a títol individual. Es tracta de la senyora Marta Soro Alzina. Sí?
A favor.
Queda aprovat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la pròrroga del contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Sant Celoni. A finals d'aquest mes, el dia 31, acaba el contracte. Ja en la licitació es contemplava la possibilitat d'ampliar per 2 anys aquest contracte. En aquests moments ens ha semblat millor fer aquesta pròrroga i preparar, ja pensant inclús en la pròxima legislatura, tenint en compte l'evolució dels sistemes de recollida i de neteja viària i algunes modificacions que es preveu que poden haver-hi en el nostre entorn, el que té a veure amb la recollida, doncs preparar amb més tranquil·litat un plec de cara a la propera contractació. I per aquest motiu doncs presentem la proposta de la pròrroga. Alguna intervenció? Sí?
Gràcies. Bé, tal com hem vingut sempre mantinguent al llarg d'aquests anys, des de la CUP ens oposem a la privatització de la gestió dels serveis públics i apostem per una gestió directa dels mateixos. L'experiència històrica ens ha demostrat que totes aquelles polítiques destinades a limitar el paper del sector públic i a incrementar el del privat no han estat una bona solució, més aviat han comportat el contrari. Elles són una de les causes principals de la situació de precarietat social en la que avui es troben molts ciutadans i que avui en dia és tan evident que difícilment ningú pugui dir una cosa contrària. El desmantellament de l'estat social i la imposició del neoliberalisme que es començava a produir a Europa a finals de la dècada dels 70 i a principis del 80, amb el recolzament tant dels partits de dretes com per la socialdemocràcia liberal, es va manifestar, entre altres aspectes, precisament en un canvi en la gestió dels serveis públics, que passaren a ser mesurats amb criteris de mercat i, per tant, deixaran de ser gestionats per l'administració pública per passar a mans d'empreses privades. En l'àmbit municipal, els arguments que s'utilitzaren, i encara avui, tant l'equip de govern de Convergència i Unió com el Partit Socialista PSOE, durant els anys que governà, utilitzen per justificar la gestió indirecta o privatització dels serveis públics, són arguments de tipus d'equilibri financer, com millorar la gestió dels ingressos municipals, racionalitzar els costos, reduir l'endeutament, etc. No obstant, des de la CUP creiem que hi ha molts arguments per rebutjar aquest tipus de gestió privatitzada i ens apel·lem bàsicament als arguments com el caràcter negatiu de la substitució d'un monopoli públic per un monopoli privat, la major flexibilitat, inseguretat en el treball i empitjorament de les condicions laborals dels treballadors d'aquest servei, o la reconceptualització dels veïns i veïnes que ja no passen a ser ciutadans de la nostra vila sinó que passen a ser uns clients i tenen els drets que els correspon als clients. I bueno, aquests arguments entre molts d'altres. Molts arguments també per apostar per una gestió municipal del servei, especialment en temps de crisi, com els que corren avui en dia, on la recuperació de la centralitat del sector públic com a eix de cohesió social i reproducció social és tan necessària. Arguments com la utilitat de les empreses públiques com a instrument de política econòmica per afavorir la redistribució i el manteniment dels nivells de treball i renta en determinats espais geogràfics, com pot ser, per exemple, un municipi. O la utilitat de les empreses públiques per optimitzar el benestar dels sectors populars en un moment de crisi com l'actual, on aquest benestar no està assegurat per la llibertat del mercat. Des de la CUP, per exemple, sempre hem apel·lat en que és molt millor que els treballadors i les treballadores, per exemple, l'Escola Bressol Municipal, formin part de la plantilla d'aquest Ajuntament i no pas vinguin a formar part d'una empresa subcontractada en què els hi pagui sous miserables i els tingui subjectes a una flexibilitat laboral important. Per tots aquests motius, des de la CUP, a diferència de Convergència i Partit Socialista, que des de fa molts anys venen defensant un model de privatització dels serveis públics, com és el punt que es porta avui a votació en aquest ple, ens oposem a la privatització de la gestió dels serveis públics. I en coherència amb aquest plantejament, votem que no a la prolongació de la gestió privada del servei de recollida d'escombraries i instem a la creació, com ja reiteradament des del 2007 que tenim representació en aquest ple, venim demanant, instem la creació d'un servei de recollida d'escombraries de gestió municipal que estigui mancomunat entre diversos municipis del Baix Montseny. Mancomunitat que ens permetria oferir un servei que compleixi les condicions aquestes d'equilibri financer a les que normalment s'apel·la per fer una gestió privada dels serveis públics, de qualitat en la prestació dels serveis i de les condicions de funció social en la gestió pública directa. Per això, repeteixo, el nostre vot és negatiu.
Molt bé. Bé, de fet, el servei segueix sent públic igualment. És a dir, el que fa l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, és proposar la contractació de la prestació d'aquest servei, en aquest cas força més especialitzat, i per tant que des de la pròpia administració, si bé ho pot fer i per tant té la potestat per fer-ho, hem considerat que aquest nivell d'especialització i de tecnologia que requereix doncs es dona millor des d'una empresa que es dedica d'una manera especialitzada a prestar aquest tipus de serveis i que això es pot fer igualment mancomunant serveis amb diferents ajuntaments. De fet, diferents ajuntaments del Baix Montseny hem tingut ja alguns contactes per intentar avançar en la possibilitat de mancomunar un servei, és a dir, poder tenir el mateix prestador de servei per tots els municipis. Bé, aquesta és una opció que no ha acabat de lligar, perquè cada municipi té situacions molt diferents uns als altres, per dimensions, per tipus de serveis i empreses que les realitzen, però crec que és una possibilitat que caldrà que anem treballant i que no descartem que en el futur doncs, siguem capaços entre tots els municipis de treballar conjuntament aquest servei. En qualsevol cas, aquí discrepem, els serveis públics poden ser realitzades de forma directa per l'administració o bé a través d'empreses que els prestin, i aquí hi ha exemples de tots ells de molt bon funcionament del servei, tant des de la pròpia gestió directa de l'administració, i això n'hem parlat altres vegades, com d'empreses que el realitzen. És a dir, la qualitat del servei no ve determinat perquè sigui públic o perquè sigui privat, sinó perquè qui ho realitzi, tant si és públic com si és privat, ho faci correctament i ho faci bé. Ser públic no dona garanties de que el servei sigui millor. Si l'administració pública que l'ha de prestar no ho fa amb criteris de qualitat adequat, aquell pot ser un servei molt dolent, i a l'inrevés, una empresa pública estigui prestant un servei, si els seus nivells de qualitat són baixos, pot estar donant un molt mal servei. Si l'empresa és una empresa competent, amb uns nivells de qualitat correctes, aquest pot ser un excel·lent servei. Per tant, bé, aquí tenim criteris diferents a l'hora de decidir-ho, però ens sembla que l'actual model és prou positiu per al tipus de servei que prestem i per això nosaltres l'hem presentat. Alguna intervenció? Sí, Joan Castanya, el PSC.
Sí, bé, nosaltres, la mateixa Montserrat ho deia, no? En aquest cas compartim el tipus de gestió, és un servei públic amb gestió d'una empresa privada, entenem que més d'una vegada per economies d'escala, per en aquest cas per experiència hi ha empreses que poden prestar un bon servei en segons quins àmbits, i segurament s'hauria de veure si aquest servei prestat per lo públic podria ser de la mateixa qualitat o de més qualitat, i també els costos que representaria això en la ciutadania. Jo crec que això s'ha de posar en una balança i buscar l'equilibri. També he de dir que nosaltres no veiem cap model, no? Parlaves del tema liberal o socialdemòcrata, no veiem cap model a nivell del món, diguem, que atendeixi a uns serveis tots públics, vol dir en funcionaris, en personal de l'administració. Per desgràcia, països on s'estava fent aquesta experiència estan passant a privatitzar serveis i a despedir funcionaris, en aquest cas. Jo crec que hem de buscar el bo de les dues parts, i el servei de recollida d'escombraries és millorable, segurament, és millorable, i també dependrà dels recursos que l'Ajuntament hi posi perquè aquest servei es pugui millorar. Però no perquè sigui gestionat per una empresa pública o privada, aquest servei pot ser millor o pitjor. Hi ha casos de tot.
Sí, Montserrat.
No, només per tancar ja el tema, un minut. Nosaltres entenem que un servei públic, si està gestionat per privats, la qualitat, o sigui, l'adjectiu de públic es dilueix completament, i entenem que aquí hi ha una diferència, que és que quan la gestió és privada, l'empresa privada, no ens desenganyem, no es regeix pels mateixos criteris que, no, que la funció pública. La funció privada es regeix per treure els màxims beneficis tinguent, reduint costos. I el que ha aportat aquesta política de, no, d'anar liberalitzant-ho tot, és que precisament, no, avui en dia no, només cal que mirem, doncs, les empreses de telefonia, de gas, empreses funeràries, Aigües de Barcelona, els grans lobbies que hi ha en aquest país, amb mans privades, que tenen unes milionades. De fet, són les empreses que més milions, vull dir, no sé, no, només cal que mirem els diaris què està passant, no? Doncs tot el que té algun tipus de rendibilitat, els polítics de torn ho privatitzen perquè uns determinats privats puguin fer el negoci a gran escala. I a nivell municipal, doncs nosaltres anem fent mimetisme amb el que passa a gran escala, i també ens dediquem a anar deixant en mans de privats que regeixen per criteris de mercat la gestió de serveis que es podrien donar de forma molt digna per part d'aquest Ajuntament.
Bé, és un tema que jo crec que insistiríem i ens repetiríem, crec, que en el mateix. Jo insisteixo, la prestació d'un servei, tant des de l'àmbit privat com des de l'àmbit públic, ser públic o ser privat no és garantia de qualitat. I això jo crec que hi ha mil exemples que podríem trobar a les dues bandes, serveis públics que no funcionen bé i serveis privats que funcionen bé o que no funcionen bé. Hi ha totes les opcions. Per tant, es tracta que des de l'Ajuntament, a l'empresa que contractem per prestar aquest servei, fem un tutelatge, una fiscalització i un seguiment per tal de que el servei públic que està prestant doni el nivell de qualitat que correspon, i aquesta és la tasca que com a administració ens pertoca fer. Bé, entenc per tant que seria dos vots negatius i la resta a favor. Passaríem al següent punt, que és donar conformitat, si s'escau, a la proposta per a l'acceptació de la cessió de les obres d'urbanització de Royal Park. Bé, aquest és un punt, jo diria, històric, important, tot i que l'urbanització Royal Park és una urbanització d'unes dimensions reduïdes, però que porta més de 25 anys intentant que les seves obres d'urbanització estiguin complertes, acabades, i per tant que l'Ajuntament pugui fer la recepció i per tant l'integri com a sòl urbà de gestió pròpia de l'Ajuntament. Per tant, va ser l'any 84 que es va iniciar l'expedient de les obres d'urbanització. En aquests darrers 3 anys i mig s'han fet gestions diverses, algunes d'elles importants per poder desencallar el tema, era aconseguir la cessió lliure i gratuïta de les zones verdes, els espais lliures, els vials i dues parcel·les que venien a ser la part de l'aprofitament mig dels que havien sigut els propietaris inicials de l'urbanització, que van fer fallida, i tot una problemàtica legal al darrere d'aquesta situació, però a finals del 2008 es va aconseguir aquesta cessió gratuïta que venia a facilitar, a donar un camí de resolució de l'acceptació o la recepció de les obres d'urbanització. Amb la Junta de Compensació s'han tingut reunions, s'hi ha anat treballant al llarg d'aquests 3 anys i mig i ens ha portat aquests moments a que la urbanització està en una bona situació per ser recepcionada per l'Ajuntament, així ho han considerat els tècnics municipals, amb algunes coses pendents d'acabar d'executar, que properament segurament doncs, amb el compromís de la Junta de que s'acabin de resoldre, doncs, permetrà fer aquesta recepció. Sí, alguna intervenció? Montserrat? Sí? Manuel Bueno, del PSC? Semblava que... Sí? Molt bé.
T'ha explicat, amb les qüestions tècniques no entrarem, però sí que és veritat que fa, sobretot tot l'inici del que és la recepció de l'urbanització, doncs es va iniciar amb una voluntat política doncs, de l'anterior equip de govern, que va ser precisament amb el regidor Capote com a capdavant de la regidoria d'urbanisme, i que s'han de felicitar tots, perquè aquella voluntat va venir en aquell moment i després doncs, el govern següent doncs, en continuar i en fer i arribar fins al dia d'avui, no? Com a Consell de Poble, ja sabeu que m'he reunit diverses vegades com a president amb la Junta, sempre doncs, vetllant doncs, perquè intentar doncs, agilitzar el màxim possible fins que no estava tot bé. Naturalment no es pot recepcionar, més faltaria. Fa pocs dies em vaig reunir una altra vegada amb el president de la Junta, en el qual, doncs, com que ara doncs, serà un espai municipal que passarà doncs, a territori municipal, per tant, serà també tindrà la seva veu dintre del Consell de Poble i llavors el que des d'allà també vetllarem doncs, perquè es compleixi tots els compromisos que s'han de complir. Que, dic, home, és que li vaig tranquil·litzar a l'organització i dic, home, en el moment que sigui municipal, doncs, amb tots els drets i deures doncs, que l'Ajuntament doncs, ha d'adquirir. Senzillament això, que penso que és un tema molt important, que en una urbanització que ha estat molts anys doncs, darrere d'això i que finalment doncs, aconseguir entre tots doncs, aconseguir aquesta fita que és prou important.
Bé, l'únic que em sorprèn i bé, donat que ha fet aquesta intervenció doncs, em permetrà que posi en qüestió aquestes reunions que vostè ha estat fent. Clar, al final quan s'està portant un tema d'aquesta importància, d'aquesta transcendència, quan l'Ajuntament i els seus òrgans competents doncs, es reuneixen amb la Junta de Compensació, que és a qui correspon, doncs, evidentment es parlen dels aspectes que toquen. No? Jo suposo que entremig vostè s'hi hauria de reunir amb ells. Desconeixem quina informació, perquè a nivell de l'Ajuntament no ha vingut mai a parlar amb nosaltres perquè aquest tema el poguéssim tractar i en qualsevol cas, tant si hi havia consonància com si no, pogués marcar una determinada línia, entenc que es tractava d'anar allà, de fer una miqueta de soroll, donar a entendre que s'està propiciant i s'està treballant per aquest tema. Bé, aquest tema es treballa tècnicament perquè és un tema complex, és un tema difícil, que el senyor Capote certament doncs, ja havia començat a moure, inclús en el seu moment es havia plantejat el passar de sistema de compensació, sistema de cooperació, que és un dels temes que es va parlar. Ara estem parlant no de canvi de sistema, estem parlant de recepció, és a dir, de posar les condicions que permetin una urbanització que porta més de 25 anys intentar ser recepcionada, que això es pugui fer. Jo el que crec que és important és que fem les coses bé, sobretot per no generar a vegades malestar entre, en aquest cas, les persones de la Junta de Compensació, perquè fàcilment un pot fer intervencions o pot fer comentaris sense coneixement de causa del tema i a vegades això suscita més problemes que cal intentar resoldre que no pas avantatges. En qualsevol cas, jo crec que tots estem d'acord que aquesta és una bona notícia, és una cosa positiva i per tant jo doncs, satisfet que tots els grups hi estiguin a favor i per tant que ho puguem aprovar-ho. Molt bé, passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la tercera modificació de crèdit del pressupost de la Corporació per l'exercici 2010. Aquest tema fa referència al decret aprovat per el govern de Madrid. Si que és, Carles, si fas una mica d'explicació.
Sí, de fet es porta aquesta modificació de crèdit específicament per donar compliment al Reial Decret Llei 8/2010 per les que s'adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, on obliga els ajuntaments amb romanent de tresoreria positiu a disminuir el seu endeutament amb la mateixa quantia de les modificacions retributives del personal. Per tant, és una modificació d'un import de 173.914,46 euros que s'han de destinar obligatòriament a la reducció de préstecs a llarg termini i així es porta al ple per complir amb, amb aquesta obligació legal.
Molt bé. Alguna intervenció? Sí. Montserrat?
Sí, gràcies. Bé, en consonància amb el que, des de la CUP ja hem vingut manifestant sempre que en el ple s'ha portat a decisió algun aspecte relatiu a aquest decret d'en CTP, entenem que, bueno, hi votem en contra, com ja hem vingut fent. Entenem que, per dir-ho en poques paraules, no volem participar en aquest joc. Entenem que no és la solució. De fet, és que ens sembla ja una mica que ratlli el cinisme que es deixin diners als grans bancs sense exigir cap tipus de contraprestacions i en canvi es vagi a retallar els sous dels funcionaris per intentar eixugar el deute públic. No volem participar en aquest joc, entenem que la crisi es soluciona d'unes altres maneres i que en última instància el que busca aquest decret és posar en confrontació a la mateixa classe treballadora, no? Fent veure com són els beneficiats que tenen un sou estable i tot, quan en realitat aquest no ha de ser els termes de debat, sinó els termes de debat han de ser que els que s'han de perseguir és el gran capital, que de fet són ells i no els treballadors municipals els que ens han portat a la tràgica situació de crisi econòmica en la que ens trobem. Per tant, el nostre vot és negatiu.
Bé, serien dos vots negatius i la resta. Passaríem al següent punt, el punt número 6, que és la resolució, si escau, de les al·legacions presentades a la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2011 i aprovació definitiva de les mateixes. Passa la paraula a Carles Mas.
Sí, gràcies. Fa un mes, mes i escaig, al principis de novembre, es va presentar al ple les ordenances, la proposta d'ordenances fiscals per l'any 2011 amb una proposta bàsica de dos eixos que articulava tota la modificació per l'any 2011. Bàsicament, el primer eix es basava en la contenció d'impostos i taxes, en la que no s'apugés, que no s'apujava ni l'impost de vehicles ni de les escombraries, mentre que la resta s'incrementava l'IPC previst a finals d'any. També amb aquesta línia de contenció es va modificar la taxa de taules i cadires per tal de fomentar l'existència de terrasses de bar al llarg de l'any com a element també dinamitzador del centre i d'aquells llocs on es poden instal·lar. També com a segon eix es mantenien les bonificacions que al llarg d'aquests anys han pogut anar-se incrementant i amb la col·laboració de tots els grups s'han anat ampliant substancialment i que aquest any s'ampliava també la bonificació per l'autorització de la deixalleria a dins de la taxa d'escombraries fins al 20% per tal de beneficiar o impulsar el reciclatge. Amb aquests eixos, les esmenes que han presentat la CUP no es podien encaixar aquesta vegada i per tant s'ha optat per desestimar-les. A grans trets no encaixaven perquè la proposta d'increments d'IBI i d'AE, especialment l'últim, que afecta les empreses, ve a incrementar la pressió fiscal sobre un col·lectiu que els últims anys ja se li ha pujat notablement, també instàncies de la CUP i que moltes vegades hi hem estat tots d'acord. Però que els ingressos que la CUP amb les seves al·legacions preveien obtenir no compensa una altra de les esmenes presentades, que era la reducció de taxes del 15%. En un moment que la situació és complicada i s'ha de fer bastants equilibris amb la despesa, doncs optàvem per la contenció més que per la pujada i la baixada d'algunes taxes. Més enllà del concepte de taxa, que és la contraprestació d'un servei del ciutadà que rep de l'Ajuntament. Per tant, el ciutadà que li vulguem baixar una taxa, de fet el que estem fent és pagar-la entre tots, tot i que el beneficiari d'aquell servei sigui només una persona. Per tant, també no deixa de ser a vegades incoherent voler baixar algunes taxes quan el que fas és que tots paguem el que aquella persona deixa de pagar però que ell se'n beneficia. No? I en relació a una altra esmena, que és la modificació de les tarifes de la zona blava, a part de conceptes tècnics d'identificació dels usuaris a través de les màquines actuals, amb la que no podria articular-se si no canviem el sistema actual, també va una mica en contra del concepte del que s'estableix com a zona blava, que és zones d'alta rotació amb llocs d'alta demanda. I per tant, l'al·legació de la CULP de fer gratuït la primera mitja hora va en detriment d'aquesta alta rotació que s'ha d'esperar de la zona blava. I per tant es porta a ple doncs, la proposta de desestimar les al·legacions i aprovar definitivament les ordenances per l'any 2011.
Sí, una intervenció.
Sí, gràcies.
Albert Ventura, de la CUP.
Bé, doncs, com dia el passat 3 de novembre que es van aprovar inicialment les ordenances fiscals, durant el període d'al·legacions vam dir que presentaríem al·legacions, que com ha explicat en Carles Mas, doncs hem entrat un seguit d'al·legacions. Un parell d'al·legacions han anat enfocades sobre l'impost de béns immobles. No sé si l'has explicat aquesta, Carles. Em sembla que una de les modificacions era de posar criteris de renta a la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses, que és una bonificació doncs, que no ens l'hem tret de la butxaca, sinó que existeix, i les apliquen altres ajuntaments, com va ser l'Ajuntament de Granollers, i nosaltres posàvem que el tope fos de 35.000 euros. Doncs les famílies que tinguessin una renda superior a 35.000 euros doncs no tinguessin dret a aquesta bonificació, i no ens l'heu acceptat. Una altra al·legació que hem fet sobre l'IBI és encarada a l'increment del 50% de l'IBI en aquells habitatges desocupats. En anteriors plens hem aprovat el reglament i també s'ha fet i existeix un estudi que identifica els habitatges desocupats que existeixen a Sant Celoni i tampoc no ens heu acceptat aquesta al·legació. Sí que és veritat que fem una proposta de reduir taxes, però perquè entenem que la taxa no és un impost, o sigui que no grava diferentment de la persona segons la seva capacitat de renta, sinó que grava tothom per igual. I la nostra proposta era pujar els impostos, que és l'impost que grava la riquesa i fan una funció redistributiva, per després poder baixar les taxes i poder igualar així el pressupost d'ingressos a l'Ajuntament. Què més? Has comentat la taxa de les zones blaves, que nosaltres proposam que els primers 30 minuts fos gratuïta. I totes les al·legacions que hem presentat, tant la dels habitatges desocupats com la... totes, doncs no ens les heu acceptat i fins al mateix dia del ple, el dia que hi havia l'expedient a disposició dels regidors, doncs no sabíem que fossin desestimades. Abans d'acabar, doncs, a mi m'agradaria preguntar doncs, sobretot doncs, com és que no han estat aplicades aquestes al·legacions, principalment la delegació que fa referència a l'increment del 50% de l'IBI dels habitatges desocupats. Tal com hem dit, tenim aprovat un reglament, tenim un estudi que identifica aquests habitatges desocupats i no apliquem aquest impost quan ara tindríem el moment per poder-ho fer. Evidentment, el vot de la CUP vist que no ens heu aprovat cap de les al·legacions que presentàvem, doncs serà desfavorable a l'aprovació final de les ordenances fiscals.
Molt bé. Alguna intervenció? Joan Castanyol, PSC.
Bé, nosaltres entenem que en el seu moment, quan es va fer el ple de les ordenances fiscals, dels augments d'impostos i taxes a l'Ajuntament, vam establir unes reunions amb l'equip de govern i vam arribar a uns acords, que són els que es van plasmar en l'aprovació inicial d'aquestes ordenances. Acords que, com s'ha comentat, van ser la congelació, perquè també s'ha de dir que estan al top, si no recordo malament, els vehicles, però congelació de taxa d'escombraries que ja feia, ja és el segon any que es congela, perquè nosaltres ja fa 3 anys que vam dir que no es podia pujar la taxa d'escombraries perquè es recollia més del que costava el servei. I això creiem que és lògic que en aquest cas es congelés. I rebaixar algun dels impostos que hi havien. Amb això vam arribar a un acord i, com és normal, nosaltres respectarem l'acord que vam adoptar en aquell moment. I, a més, entenem que quan es parla de rebaixar les taxes al 15%, hi tindria que haver com a mínim un estudi econòmic que es veiés que queda compensat l'augment dels impostos que es diuen amb aquesta rebaixa de les taxes i de quines taxes. Nosaltres hem vist que hi ha temes com el de l'IBI en el 10% de béns immobles que tenen major valor catastral, que es planteja un augment d'un 50% o de més del 50%, en alguns casos, però casos que segurament la seva aplicació seria zero a nivell d'increment, perquè amb sanitat i beneficència segurament hi ha els establiments que hi ha deuen ser comptats amb els dits de la mà, o sigui, si només ha de ser el 10% d'allò, no arribaria ni a la unitat. Esportiu, no, privat, segurament ben pocs, un o dos o tres. Cultural, idem de idem, i religiós, idem de idem, quan sabem, no, que hi ha religions que segurament pel tema del concordant no paguen res o paguen poc, i en canvi altres religions que s'estan donades d'alta, no, els seus locals, doncs es verien obligats a pagar, comptant que, no, que segurament són quantitats molt petites. Això per un costat, i també creiem que en l'impost sobre activitats econòmiques, tot i que sabem que només afecta a entitats o empreses que facturin més d'una quantitat alta, no? Un milió, si no recordo malament, un milió d'euros, però és clar, aplicar, per això no vol dir que tinguin beneficis, potser són empreses que tenen situacions delicades econòmiques i es parla d'un augment mínim en una zona de Sant Celoni del 13% i del 22% al màxim, vull dir que són increments que estan per sobre, avui en dia, en un moment de crisi, de castigar el teixit econòmic que arribi en aquestes quantitats de facturació, perquè ja hi ha els de primera categoria, que és la zona industrial, ja està al tope, o sigui, entenem que s'ha de ser acurat i, com nosaltres vam plantejar ja en el seu dia, augments que s'hagin de produir que siguin graduals i que siguin de mica en mica i que així puguin ser, diguem, absorbits pel teixit empresarial i econòmic, si no, em sembla que faríem una mala política econòmica perquè s'anirien en orris o ajudaríem a que s'anessin en orris alguna de les empreses. Per tant, nosaltres mantenim el vot que vam fer en el seu dia davant de l'acord de les ordenances, votarem en aquest cas la proposta, que és mantenir les ordenances tal qual es van aprovar en el seu dia inicialment.
Molt bé, alguna intervenció més? Sí, Albert Ventura, de la CUP.
Sí, és perquè que en Joan ha comentat que va haver-hi una reunió prèvia sobre les ordenances fiscals. Sí que és veritat que l'equip de govern de Convergència i Unió va fer una proposta, doncs, a congelar la taxa d'escombraries, etcètera, etcètera. O sigui, una mica les línies que marcarien les ordenances fiscals de la seva proposta per aquest any, no? També és veritat que ningú, en primer moment tothom, el moment que ens les vau fer saber, ningú va agafar el compromís de que també se les faria seva. Vull dir, potser posteriorment vau tindre... No, perquè no, potser no ha quedat molt clar, doncs, que nosaltres, doncs, en cap moment, doncs, també vam acceptar les línies, doncs, que proposava des del Convergència i Unió pel que fa a les ordenances. I pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques, recordem que l'any passat es va pujar, no? aquells establiments que tenen factura més d'un milió d'euros anuals, no? I era una proposta feta per la CUP. I justament l'any passat el Partit Socialista, doncs, em sembla que vau votar en contra, i una dels motius principals era perquè augmentàvem, doncs, la pressió fiscal a aquests establiments. Diria, no ho sé,
més, jo recordo que vam fer una proposta de que fora més gradual l'augment.
Però al final em sembla votar en contra, no?
En aquest cas estàvem d'acord amb aquest augment del IAE.
I aquest any és el mateix impost que l'any passat. Potser en dos anys, doncs, hi ha hagut aquest procés gradual, no, de l'augment. Només faig referència que l'any passat es va augmentar l'impost i va ser proposta del CUP, simplement. I jo abans he fet una pregunta a l'equip de Convergència i Unió de com és que perquè no s'ha aplicat el 50% de recàrrec dels pisos desocupats, i des del CUP ens agradaria, doncs, que ens ho expliquéssiu perquè no s'aplica.
Sí, Carles Mas.
Els efectes de les ordenances fiscals no cal aprovar res. Ja està integrada des de fa molts anys, que hi ha un recàrrec d'aquest tipus. Ja se va posar quan, de fet, es va modificar la llei, que devia ser el 2002. Crec que ja en les ordenances del 2003 ja es devia posar, està pendent del reglament, i no fa falta, no és un tema d'ordenances, i quan estiguem a disposició d'aplicar-lo, pues complirem el que es va aprovar a aquest ple.
Només per puntualització, ja es contempla l'article 7.4, l'ordenança reguladora de l'impost ho contempla, que es pot aplicar.
Sí, sí, ja ho sabem que ho contempla, i per això vam fer el reglament i per això vam fer l'estudi. Esperem, doncs, que després de 4 anys de la legislatura, doncs, s'apliqui, cosa que dubto. Vull dir, aquest any no s'aplicarà, potser el 2000 de cara a l'any vinent, doncs, quan aprovem les ordenances, potser ho aplicarem, cosa que, pel que veig, no s'aplicarà.
Bé, de tota manera, no és un tema d'aprovar les ordenances, ja hi és a les ordenances, és d'aplicació en tot cas. Sí, però no depèn de l'aprovació de les ordenances. Bé, per tant, quedaria aprovat per 15 vots a favor i 2 en contra. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de l'ordenança de policia i bon govern en quant als requeriments tècnics pels limitadors de sorolls. Passo la paraula al Maria Pere Poc.
Bé, bona nit a tothom. A l'agost d'aquest any es va aprovar el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Entre aquest reglament hi ha un que diu que s'han de posar, tots els establiments han de tindre un limitador registrador. És a dir, que la música constantment l'han de limitar, i a més registrar tot el que passa. Com que sempre tenim problemes de que si s'ha fet bé, no s'ha fet bé, etc, etc, i és obligatori posar el registrador, nosaltres hem preparat tota una documentació amb característiques que han de complir els limitadors per poder-se controlar via telemàtica des del nostre ajuntament. És a dir, un establiment posarà el seu limitador i nosaltres, des de l'ajuntament, a l'àrea que sigui, podrà controlar el que està passant. És a dir, i podrem veure tots els moviments que hi han hagut de sorolls, etc, etc. Sabem en aquest moment que nosaltres aquí a Espanya, o a Catalunya, no ho sé exactament, hi ha uns fabricants que ja fan aquests aparells i compleixen aquestes determinades característiques, però nosaltres les hem de posar perquè no ens podem limitar solament a dos fabricants o tres, sinó que sigui opció, que es puguin oferir, la gent pugui comprar l'imitador. El que sí, nosaltres escrivim i volem que es compleixi són les característiques perquè puguem tindre accés via telemàtica a tots els limitadors que hi hagin als establiments de Sant Celoni. I aquí l'únic que fem és intentar en aquesta ordenança posar això, res més que això. I suposo que això ens donarà bastantes avantatges, serietat, etc, etc, i s'hauran acabat les coses de sí, no ho han fet ara perquè ve la poli, etc, etc, no. Que tinguem accés directe. bé, moltes coses això es compleix. Jo crec que nosaltres aquí ens favorirà molt, molt el control dels sorolls en els diferents establiments públics de música, eh? Entenem discoteques i bars musicals, etc, etc.
Molt bé, alguna intervenció? Joan?
No, no, entenem que és una bona solució per tenir-ho controlat, no? Aquest decret d'aquest any, del 31 d'agost, ho permet, bueno, ho obliga, i també hem de dir que hi ha temps un any, tenen temps els establiments durant un any, eh? per posar-ho.
Sí, Montserrat.
També a favor, entenem que és una bona pensada, sí.
Molt bé, quedaria aprovat per 17 vots a favor. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si escau, de la modificació de la plantilla personal d'aquesta corporació amb la supressió d'una plaça tècnic superior de recursos humans. Això va ser, es presenta a partir de la moció presentada pel grup socialista fa ara dos plens, eh? I per tant el que es fa és complir amb l'acord que va haver-hi en el punt de la moció presentada i per tant de retirar aquesta plaça de tècnic superior de recursos humans. Sí, Joan Castanyo.
Sí, bé, es compleix el que ja es va acordar en el ple, que era que es portés en el ple a amortitzar aquesta plaça, que era una plaça duplicada de tècnic de recursos humans. I bé, nosaltres ho vam proposar perquè enteníem que, i així ho diu la proposta, no?, de que en aquests moments de dificultats econòmiques doncs no era normal tenir dues places amb les mateixes característiques.
Sí, Montserrat, Vinyets, a la CUP.
Sí, gràcies. També hi votarem a favor, en coherència al que vam votar ja quan el Partit Socialista va presentar la seva moció, i reiterar novament que entenem que no es pot crear una plaça amb un import de 60.000 euros amb una... Bueno, nosaltres entenem que en cap moment, no? Però menys en l'actual. Per tant, votem a favor d'aquest punt.
Bé, el nostre vot és negatiu, per tant, quedaria aprovat per 10 vots a favor i 7 vots en contra. Passaríem al següent punt, que és el reconeixement, si s'escau, de la compatibilitat d'un funcionari per exercir una activitat en el sector privat. Això està contemplat per la llei. La llei, quan es donen unes determinades característiques, la persona que ho sol·licita doncs reuneix aquestes característiques i per tant se li concedeix la possibilitat de fer una feina en el sector privat. En aquest cas sol·licita fer temes de formació en una acadèmia. Queda aprovat, doncs?
A favor, sí.
Sí? Molt bé. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC per la reducció de l'horari de tancament de la discoteca 4. Aquí val a dir que el grup de la CUP va presentar un vot particular en aquesta moció. Per tant, si de cas el que faríem ara seria fer l'explicació de la moció, posteriorment del vot particular, i hauríem de votar segurament el vot particular. Sí. Manel Bueno, del PSC.
Sí, bona nit novament. No retirarem tant, perquè penso que ja es va dir en el seu moment l'entrada de la moció. L'entrada de la moció respon doncs a que el que veiem nosaltres necessitat, i després de les reunions que s'ha reunit, que ens han anat reunint al llarg del temps doncs, de la comissió, doncs el seguiment de la discoteca 4, i també perquè en un ple aquí l'Ajuntament també es va acordar doncs que creiem oportú que la mesura doncs de reducció de l'horari doncs de l'obertura de discoteca, en reduir-la doncs unes quantes hores, perquè doncs no el soroll, i per tant doncs els possibles de possibles actes que pugui haver-hi doncs foren aquestes hores siguessin els menys possibles, que considerem aquesta actitud és una actitud doncs, que la pot adoptar naturalment a l'Ajuntament perquè ho contempla la normativa a través d'una ordre del 2007 d'Interior, i amb aquesta mateixa idea doncs, nosaltres el que vam entrar és una moció doncs, que instaven des del ple que l'alcalde, doncs, perquè si ho diu l'ordre d'Interior, doncs, que dictés resolució doncs, acotant l'horari. No? I és aquesta la nostra postura i és el que nosaltres doncs, volem portar a ple, senzillament perquè creiem doncs, que és la mesura ara per ara doncs, més idònia per intentar doncs, que el soroll i per tant doncs, els possibles enderulls que pugui haver a la zona afectada doncs, siguin els menors possibles.
Bé, si acas potser ara el que faríem serà explicar el vot particular que s'ha presentat.
Sí, gràcies. Des de la CUP, quan vam estar estudiant la moció que va presentar el Partit Socialista i vam analitzar la problemàtica, doncs tant de la discoteca de Sant Celoni, tant de la discoteca 4 com de l'oci en general de Sant Celoni, vam veure doncs, que Sant Celoni doncs, té certes dificultats a l'hora d'oferir espais per ubicar tant bars musicals com discoteques. I això és degut que el planejament vigent de Sant Celoni doncs, només contempla un possible lloc per ubicar doncs, aquest tipus d'activitat, que és el centre comercial Altrium, deixant de banda doncs, altres possibles sectors urbanístics doncs que per les seves característiques fan adequades per ubicar aquestes activitats, com podria ser el sector del Molí de les Planes o Camp Pàmies. Visca també la moció doncs, no vol anar més enllà i no vol contemplar doncs, un debat sobre l'oci de Sant Celoni i quines limitacions podem posar i quines no. La CUP de Sant Celoni doncs, proposa modificar els acords de la moció per tal de que es revisi o es modifiqui el planejament vigent a Sant Celoni perquè dos sectors com el Molí de les Planes o Camp Pàmies doncs, en un futur doncs, hi puguin ubicar bars musicals o discoteques i així no deixem orfes a Sant Celoni doncs, aquest tipus d'activitats. El segon acord és doncs, condicional a el tancament de la discoteca 4 a les 3 un cop que s'hagi modificat aquest planejament i es permeti doncs, obrir activitats en aquests dos sectors que he anomenat. I el tercer acord és que la comissió de seguiment de la discoteca 4, que participen els partits polítics i també participen els veïns, doncs passi a ser una comissió de debat més ampli i general sobre el tipus d'oci que volem a Sant Celoni. S'hauria de debatre com compaginem aquest oci amb el descans dels veïns i quins són els límits que hem d'imposar als veïns i veïnes de Sant Celoni amb el seu descans. No? Un tema que sempre tenim sobre la taula és el tema de la festa major de la zona de les barraques. Sempre hi ha la problemàtica de quines limitacions posem, no? De fins a quin punt els veïns tenen dret al descans i fins a quin punt doncs, tenim la resta de... Bueno, el municipi de Sant Celoni doncs, a fer una festa major doncs, i acabar fins a les 5 de la tarda ahir de la nit o a les 4 de la nit o a l'hora que es decideixi. I doncs, les tres esmenes van encaminades doncs, amb aquests tres punts.
Bé, la postura de Convergència i Unió, i de fet doncs, repetidament en aquest ple doncs, n'hem parlat, és coneguda. Vàrem demanar que s'elaboressin informes jurídics que estan en l'expedient per tal de és a dir, la viabilitat jurídica de prendre aquesta decisió. Els informes són desfavorables a prendre una decisió en quant a la reducció de l'horari perquè es considera que no està prou motivada. Bé, són uns informes, hi ha tres informes que ho expliquen, però en qualsevol cas crec que amb la moció que ara es presenta es va una mica més enllà, es vincula a més amb el tema del Pla Local de Joventut, de potser abans de prendre decisions dràstiques que tenen
moltes probabilitats de jurídicament ser revocades i per tant de tornar a l'inici en el que estàvem, buscar alternatives que puguin permetre que l'activitat acabi desplaçant-se. L'altre és una de les opcions. Bé, els propietaris no han pres la decisió de traslladar-se. Altres persones ja han muntat una activitat de discoteca en aquests moments a l'Altrium. De ben segur que el repartiment, en aquest cas d'usuaris, anirà en favor de disminuir les molèsties que es puguin generar a l'entorn de la discoteca, i la possibilitat d'ubicar-se al Molí de les Planes hi és, hi existeix, de fet el Pla General ho permet, però és cert que les condicions que exigeix per poder-s'hi ubicar a la discoteca la fan pràcticament inviable o realment molt i molt i molt difícil, per les característiques que han de tenir les naus, pel fet de mantenir els 50 metres de distància de la carretera. Per tant, la manera de resoldre això és a través d'una modificació del Pla General que busqui unes característiques urbanístiques que permetin o facilitin la possibilitat d'ubicar-hi establiments d'oci de les característiques d'una discoteca o allò que tots plegats discutim i podem arribar a un acord. Des d'aquest punt de vista, nosaltres veuríem favorable la proposta de la CUP d'engegar aquest procés de modificació del Pla General. El segon punt que es proposa, nosaltres seríem més partidaris que una vegada fet això, si no està resolt el problema, doncs que es proposés de nou al ple la presa de decisió de la reducció de l'horari, tot i que aquesta és una competència d'alcaldia, si bé és cert que amb uns informes jurídics que no ho recolzen, almenys que hi hagi un vot compromès de tots els regidors de l'Ajuntament amb aquesta línia per tal de que si l'alcaldia ha de prendre aquesta decisió tingui almenys el recolzament del ple i dels vots de tots els regidors. Per tant, nosaltres en aquest cas, en el vot particular, demanaríem en aquest segon punt que es proposés portar-ho a ple després d'haver fet la modificació del Pla General. Sí, Jordi Arenas, del PSC.
Nosaltres ens mantindrem amb la moció que havíem presentat inicialment, perquè volem donar resposta als veïns d'una vegada, ja que vam arribar a aquest compromís amb ells, i pensem que el que sí que ens avindríem és a una reducció progressiva de l'horari, però creiem que s'hauria de fer ja la reducció. Si esperem a l'aprovació del Pla General, això es pot allargar i jo crec que ja estem marejant massa la perdiu. I per altra banda, la resolució de l'alcaldia, que com deies, Francesc, que demanaries els vots dels regidors, jo crec que ja estem demostrant que tots ho votaríem a favor, vull dir que no... Vaja, jo veig que ja està claríssim, no?, en aquest cas. Per tant, nosaltres pensem que s'hauria d'aprovar ja una moció a favor de reduir l'horari, que podria ser, podríem pactar-ho que fos progressivament, i a posteriori es pot parlar pues, del tema d'oci, etc., de modificar Pla General, etc., però el que hem vingut i el motiu de presentar aquesta moció és per donar resposta immediata als veïns i veïnes que ja suporten molt temps aquests problemes de la discoteca 4, derivats no solament, no tant del que passa dintre la discoteca, sinó del que passa al moment de tancament i amb els aldarulls que a vegades hi han, poder ara l'època d'hivern o de més fred, poder no tant, però l'època d'estiu sembla que sé que són molt considerables. Per tant, no votaríem a favor de moció modificadora de la que nosaltres havíem presentat inicialment.
Sí, Montserrat.
Gràcies. Bé, nosaltres estem cansats de presentar mocions que quedin als calaixos. Estem cansats de presentar mocions de reglament d'habitatges desocupats, de mitjans de comunicació, mocions que totes s'aproven però que després queden al calaix i no es fan efectives. Des de la CUP sempre hem defensat que, malgrat entendre i recolzar els veïns i entendre molt el seu patiment, perquè sabem que és molt fotut no poder descansar i que això genera importants afectacions a nivell psíquic i físic, Des de que es va crear la comissió sempre hem defensat que havíem d'abordar el tema de discoteca 4 i crec que presentant aquesta moció no diem res de novedors, sempre hem defensat que havíem d'apostar per una reformulació de l'oci alternatiu i entenem que aquest debat a posteriori el que fa esment en Jordi Arenas simplement el que passarà és que no es farà aquest debat a posteriori. Per tant, per aquest motiu nosaltres estem d'acord amb la reducció de l'horari, però exigim que d'una vegada per totes ens posem sobre la taula i reformulem el model d'oci alternatiu, perquè si no ho vinculem a això, sabem que es quedarà sobre la taula i que aquest a posteriori, com ja tenim per altres mocions que hem aprovat i que no ha passat res, doncs sabrem que no es farà. Val? I entenem que si hi ha voluntat política, aquesta modificació, que no és una modificació al pla general, que seria molt allargada en el temps i que estaríem parlant molts anys, sinó que és una modificació puntual, si hi ha voluntat política, es pot fer en un temps raonable. I per tant, continuem defensant la moció que hem presentat.
Sí. Jordi Arenas, el PSC.
No veig els motius de perquè comenteu que no es pot fer aquest debat de l'oci, o sigui, replantejar l'oci a Sant Celoni. En qualsevol moment que ho vulguem plantejar, no fa falta ni presentar moció, senzillament en un proper ple doncs es pot presentar un punt i nosaltres el recolzaríem doncs, de fer un replantejament de l'oci a Sant Celoni i crec que no hauria de quedar cap calaix, sinó plantejar-ho fermament. Nosaltres estaríem encantats de fer-ho.
Encara que sigui una cosa puntual, es diu que s'han presentat moltes mocions que no s'han acomplert, caldria especificar, veure exactament de quines mocions parlem. Avui portem un punt que precisament és una moció que es va presentar dos plens anteriors i per tant que s'ha portat i s'ha aprovat. Sí, Jordi? Jordi Cominal, de CiU.
Bé, donar la paraula sobretot per tres qüestions i en aquest cas doncs, parlant des de la regidoria de joventut. En primer lloc, jo crec que aquí sigui una cosa que és clara i m'afegeixo les paraules de la Montserrat Vinyets respecte al complellat, que és un tema quan afecta personalment els veïns i des de fa temps, però al mateix temps doncs, jo d'alguna manera doncs, recalcar una feina que aquí tots els grups municipals vam aprovar en el seu moment i que jo crec que hauríem de donar-li valor perquè sigui útil, no? I en aquest sentit fa poc vam aprovar tots plegats el Pla Local de Joventut, en el qual hi han participat no només els joves i no només els veïns, sinó a part de joves i veïns, doncs, comunitat educativa, entitats del poble, etc. I es detecta una evidència que no ens en podem amagar i que potser hauríem de... Bueno, que ho provem i no ens en acabem d'en sortir, jo crec que això també ho podem reconèixer, és que hi ha unes certes dificultats en plantejar un model d'oci per a la gent jove a Sant Celoni. I entre ells, un model d'oci nocturn atractiu per la globalitat dels joves de Sant Celoni, tant pel que es podria conèixer com més comercial com més alternatiu, i en aquest sentit doncs, a l'estiu va haver una proposta que al final no ens en vam acabar d'en sortir, però que s'han d'anar assajant maneres, però jo crec que abans de crear alguna comissió més, si no rebo la convocatòria, jo crec que pel mes de gener toca convocar-ho, que és la comissió política del Pla Local de Joventut, en el qual un dels eixos principals que s'abordava era precisament això, no? Per tant, jo crec que aquesta comissió que es proposa encaixa perfectament amb els objectius que tots els grups polítics ens han marcat de donar alguna solució al tema de l'oci, no? I per altra banda, jo sí que a vegades parlem en llenguatge polític i potser sobretot per la gent que ens escolta passen algunes coses desapercebudes, però jo crec que valdria la pena doncs, insistir en el que es proposa en la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, no? Que podria passar una cosa, jo crec que val la pena doncs, explicar com ens podem trobar, no? A vegades et trobes amb multes que han de pagar els alcaldes, que evidentment quan condemnen un alcalde doncs, la paga l'Ajuntament i per tant la paguen tots els ciutadans, no? Que aquí ens podríem trobar doncs, que si la CUP i el PSC es posessin d'acord i els de Convergència i Unió hi estiguéssim en contra, igualment guanyaria la proposta dels partits socialistes que diuen que l'alcalde faci una resolució d'alcaldia, per tant aquí s'allibera del ple, és a dir, se li demana a l'alcalde que faci una cosa quan l'alcalde té sobre a la taula tres informes negatius que li diuen que si ho fa molt probablement serà condemnat com a mínim a pagar una multa. Per tant, jo crec que sí que valdria la pena fer incís en dir, escolta, no és la primera vegada que fem coses que l'ordenament jurídic doncs, ens limita. Per tant, però sí que demanaria, sobretot perquè en el meu cas doncs, jo votaria en contra de demanar a l'alcalde que fes això, doncs que es pugui, si tots som allò a favor de la transparència i valents amb les decisions que proposem que es prenguin políticament, doncs que quedi constància i per tant que es pugui votar com un acord de ple quins regidors, i per tant que no s'elevi una resolució d'alcaldia sinó un acord de ple, quins regidors estan a favor de proposar això que té tres informes negatius i quins regidors hi estem en contra. Jo crec que això fa més justícia al que en aquests moments s'està plantejant, perquè hi ha decisions que tenen conseqüències i les conseqüències afecten no només les persones, que això en tot cas quan fas polítiques és que t'hi exposes, sinó els diners de tots els contribuents de Sant Celoni, que al final són els que acaben pagant les multes de les males gestions.
Sí, Jordi? Joan Castanya, el PSC.
Només per aclariment, primer dues coses voldria comentar. Una, que la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana té el seu tràmit, no? De dir que sigui curta ni llarga, però té el seu tràmit i pot ser un pèl llarga. També he de dir que durant la tramitació, si no és abans, s'hauria de tenir en compte el parer també dels polígons, de la gent dels polígons, de les indústries, perquè no oblidem que en el seu moment allà es va permetre posar discoteques, però es va permetre posar discoteques amb el model de discoteca que hi havia aleshores, que era un lloc aïllat, amb aparcament, etc, etc, i que segurament això ara es podria canviar, però s'hauria de tenir en compte amb diàleg amb la gent que hi ha en els polígons i que en el seu moment es va aprovar d'aquesta manera. I dues, com deia en Jordi, nosaltres no defugim de la nostra responsabilitat com a PSC de votar en el ple la reducció d'horari. No ho defugim, però hem de recordar que en última instància és l'alcalde o alcaldessa dins dels respectius termes municipals els que poden establir reduccions d'horari. Ja en serem copartícips i corresponsables, però al final ho diu molt clar l'article d'aquesta ordre del 2007, que al final hi tindrà que haver un document on l'alcalde signi, però nosaltres serem corresponsables amb tot, tant si és una sanció a nivell com a ajuntament com si o una sanció, diguem, o un, com se diria, una sanció a l'Ajuntament per haver fet alguna cosa que no s'atén a la llei, com si és a nivell particular, que també d'alguna vegada les decisions que es prenen aquí et poden implicar coses a nivell particular, i alguns ens hi hem trobat. Vull dir que en aquest cas nosaltres serem corresponsables, i responsables del que acordem i del que votarem en el ple.
En qualsevol cas, no és el que s'ha portat en el ple. O sigui que quedi clar que això no és el que s'ha portat al ple. O sigui, el ple s'ha portat bé que l'alcalde dictamini.
I ho diu, que ho ha de dictar,
Sí, sí, sí. No, la proposta que fem nosaltres crec que ha quedat molt, molt, molt clara.
Podem modificar aquest punt. Nosaltres ja, per això diem, som flexibles a modificar-ho.
Bé, en aquests moments el que hauríem de fer és votar el vot particular, oi? No sé si fem un petit recés per acabar de perfilar aquest segon punt del vot particular que proposàveu vosaltres. Seria la modificació que nosaltres, que en realitat és proposar al ple l'aprovació de la reducció de l'horari. És l'única modificació que suggeriríem en aquest segon punt que heu presentat.
Sí, nosaltres també demanaríem la modificació de la nostra, que sigui el ple que mandata o que... No?
Molt bé, sí. Bueno, ja, a veure, secretari, hauríem de marcar per quin ordre fem l'aprovació dels vots particulars.
I determinar quin és el text final de cadascuna de les propostes.
En primer lloc, es votaria el vot particular?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Per tant, sí. Exacte, la vostra esmena. Si es vota l'esmena, substituiria o no, depenent del resultat de la votació, a la moció.
Exacte.
Entenc, que és així?
Sí, sí. Sí. El que s'hauria de veure és quin és el text concret que es porta, per si hi ha algun tipus de modificació, a veure quin tipus de modificació hi ha en els textos.
Sí, proposar al ple l'aprovació de la reducció de l'horari.
Val, per tant, passaríem a votació l'al·legació amb aquesta modificació en el punt número 2, no, que quedaria que un cop feta la revisió o modificació puntual del Pla General vigent a Sant Celoni, l'alcaldia de Sant Celoni proposa al ple l'aprovació de la resolució de l'horari de tancament. Bé,
d'acord.
Per tant, entenc que els vots serien negatius per part del grup del Partit Socialista.
El nostre vot serà negatiu. Entenem que és dilatar un problema i que tenim que, per això vam portar la moció aquesta de reducció d'horari. Estàvem oberts a dues coses. Una, a parlar de que fora gradual, i dues, a que fora el ple el que agafa la responsabilitat d'aquesta reducció, però no a dilatar-ho amb la revisió del Pla General.
Per tant, nosaltres hi votaríem a favor, per tant serien 9 vots a favor i 8 vots en contra, i per tant el punt que quedaria és l'al·legació presentada.
Exactament, el vot particular substituiria la moció amb l'esmena que acabes de dir en el punt 2, a partir de l'alcaldia de Sant Celoni proposarà al ple que dicta resolució de reducció d'horari. Caldria votar l'esmena, però sí, es dona per aprovada.
S'entén que és el vot que ja hem formulat, el vot particular.
D'acord.
Passaríem al següent punt, que és l'aprovació si s'acaba de la moció presentada per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Celoni i la Vall d'Òria per condemnar l'atac marroquí al poble saharaui. Ja a l'inici del ple, el senyor Roviralta ha fet un resum explicatiu de la moció. La nostra posició seria un vot favorable. Partit Socialista.
Bé, només com a aclariment, que perquè es diu de fer una concentració a la plaça de la Vila, però queden a l'aire, no? No ho sabem. I després demanaríem que els acords es fessin arribar també a la CAPS, que és la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui, i el Fons Català de Cooperació, que té la taula de solidaritat municipal i cooperació, que també està al darrere d'aquests fets, no? I que també...
Sí, Montserrat Vinyets.
A favor de la moció i de les consideracions del Partit Socialista.
Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP pel dret a l'habitatge enfront als llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Vall d'Òria. En aquest punt faríem 5 minuts de recés per comentar algunes modificacions proposades en aquesta moció, per veure si arribem a un acord. Per tant, parem 5 minuts. Bé, doncs... Té la paraula la Montserrat Vinyets, de la CUP.
Gràcies. Bé, la CUP ha entrat en aquest ple una moció pel dret a l'habitatge enfront als llançaments dels domicilis de veïns i veïnes tant de Sant Celoni com de la Vall d'Òria. Si us sembla bé, faré una exposició del que són els antecedents de la moció i després entrarem a considerar més concretament quins són els acords que demanem que aquest ple doncs, acordi. Els antecedents de la moció fem referència a la situació de crisi econòmica que va, bueno, com tots sabem, no diem pas cap novetat, va començar per l'esclat de la bombolla immobiliària i ara ja s'ha instal·lat a tots els àmbits de la vida econòmica i social. Abans els bancs, alegrement, ens finançaven a tots els que volíem, fins al 100% de la compra dels habitatges, sense mirar gaire quina capacitat econòmica teníem, quina era la projecció de futur de les famílies, sinó que simplement doncs, eren molt frescos, parlant així en terminologia del carrer, a l'hora de concedir préstecs hipotecaris. I, a més, taxaven el valor dels immobles ben a l'alça, perquè així tothom li sortissin els números per fer el que volgués i pogués comprar ja pisos sobrevalorats. I les condicions eren tan bones que molta gent amb necessitat d'habitatge va veure l'ocasió de, en aquest moment, amb aquestes grans facilitats que ens donaven els bancs, per satisfer el seu dret fonamental, que era el dret d'accés d'habitatge, comprar un habitatge. Punxada la bombolla immobiliària, el marc legal que acompanya el tràgic procés de correcció d'aquesta situació que era fictícia, deixa, malauradament, a desenes de milers de ciutadans desemparats, i no només desemparats, sinó ara perseguits per la llei que abans els havia posat en aquesta situació d'embona. És un marc legal que ignora les causes, els impulsors i els creadors de la bombolla primer i de la crisi després, i que a més culpabilitza quasi en exclusiva la insolvent família que serà desnonada o deshonrada de tot el mal. Amb aquest marc actual, la família que no pot seguir pagant els terminis de la hipoteca, se li reclama l'immoble, i si aquest no és venut exitosament en el mercat, cosa que passa perquè tenim pisos per donar i per vendre, sort que no fem l'ARE perquè encara en tindríem més, però si el pis no és venut exitosament al mercat, igualment es reclama continuar amb el pagament de la hipoteca. Situació aquesta que porta moltes famílies a ser expulsades de la seva llar i a sobre a continuar pagant la hipoteca, perquè, com sabeu, els bancs quan es queden el bé hipotecat ho poden fer per la meitat del valor del seu bé. Per tant, si tens una hipoteca de 300.000 euros i tens un deute amb el banc de 300.000 euros, doncs el banc, i no el pots pagar, el banc et posa un procés d'execució hipotecària, i com que el traurà a subhasta i ningú el comprarà perquè ja és molt car i han baixat els preus, ningú anirà a la subhasta i el banc se'l podrà acabar adjudicant per 150.000 euros i a tu et pot continuar reclamant de cara al futur els 150.000 euros restants. Bé, doncs, segons dades del Consell General del Poder Judicial, el 2009 es van tirar endavant a l'estat espanyol 93.000 processos d'execució hipotecària, dels quals tenim la mala sort, doncs, que la majoria, 18.000, són a Catalunya. I es calcula que aquest 2010 acabarà amb 121.000 desnonaments al conjunt de l'Estat. Doncs bé, la gran majoria d'aquests processos acaben amb desnonaments i molts responen a primera i única vivenda familiar de l'hipotecat, o inclús ens trobem casos en què es persegueix a la persona que bonament va avalar aquella compra i també se l'expulsa de casa seva. Bé, els processos d'execució hipotecària posen més que mai a l'escobert l'incompliment flagrant de totes les disposicions, Constitució espanyola, Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals, tot això queda en paper. Molt dret a l'habitatge reconegut a 50.000 textos legals, però a l'hora de la veritat, res de res. La solució de fons d'aquesta dramàtica situació, generada per uns mercats immobiliaris i financers irresponsables, en un marc legal també irresponsable, fets pels governs de torn, no és, ja ho tenim molt clar, que no és a les mans dels ajuntaments i tampoc ho és d'aquest Ajuntament de Sant Celoni. Tampoc està al nostre abast una actuació immediata per resoldre amb recursos i disposicions públiques el dret a un habitatge digne. Cal que sigui un objectiu polític de primer grau, I evidentment no ens servirà per fer front a la immediatesa dels drames quotidians que avui ja s'estan portant a terme. No obstant, entenem que des d'aquest Ajuntament de Sant Celoni podem fer algun tipus de mesures. Més enllà del marc normatiu estatal, pot estar a les mans d'aquests ajuntaments desenvolupar iniciatives creatives per fer front als desnonaments. Així, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona té la taula d'emergència social, o bé els francesos tenen el que s'anomena treva hivernal francesa, que impedeix fer desnonaments quan fa fred, o l'ordenança d'alguns municipis, com per exemple impedeixen fer desnonaments per motius econòmics i obliga a les persones privades a anar a una comissió municipal que avalua el cas per tal de veure si hi ha alternatives al desnonament. I per tot això, per totes aquestes experiències, per voler ser innovadors i per intentar no quedar-nos de braços creuats davant d'aquesta dramàtica situació, el que proposàvem en aquest ple era, doncs, habilitar un servei de seguiment, doncs, a l'Oficina Local d'Habitatge, que faci un seguiment de tots els processos d'execució hipotecària de desnonaments que hi hagi a Sant Celoni i la Vall-llòria, amb la finalitat primera de visibilitzar que aquesta és una realitat que existeix, i en segon lloc per intentar donar-hi solucions. i que es fes un seguiment detallat que per part del jutge de pau, que és aquella persona que va notificar les demandes i que per tant que és qui té una relació immediata i més constància de quins processos que d'alguna altra vegada nosaltres ens escaparien, doncs demanar-li al jutjat de pau que ens faci una relació detallada i que la passi aquest ajuntament i que es quedi a disposició dels regidors que ho vulguin consultar, doncs quina és la situació que tenim avui en dia al nostre municipi. També demanàvem que oferís de l'Oficina Local d'Habitatge de forma coordinada amb el Servei d'Ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les organitzacions socials, jurídiques i institucionals que actualment es dediquen a fer aquest seguiment, donar suport, assessorament legal i funció de mediació amb bancs i caixes. I també com a cosa innovadors havíem pensat de crear una comissió municipal integrada per diversos grups polítics amb representació d'aquest ple d'Ajuntament, així com entitats locals que venen treballant amb persones amb risc d'exclusió social per fer un seguiment dels processos tant judicials com extrajudicials que hi hagi a Sant Celoni i la Vall-llòria en aquests moments. I una vegada constituïda aquesta comissió, que aquesta comissió es reunís amb tots els directors de bancs i caixes que hi ha a Sant Celoni i la Vall-llòria per acordar amb ells una moratòria, no hem fixat quin plaç, en la interposició d'aquests processos judicials per fer fora les persones de casa seva. I no només amb els directors de bancs i caixes, sinó també per hi ha més temes de lloguer amb les persones que es dediquen a l'administració de finques, intentar acordar amb ells una moratòria. I també demanàvem que per part d'aquest ajuntament, prèvia a la creació de la corresponent partida pressupostària, es facilitessin préstecs a interès zero, per tant serien quantitats entregades que s'haurien de retornar a aquelles persones que es veiessin amb la falta de capacitat de poder pagar una lletra de la hipoteca, o no només això, sinó els serveis d'aigua, llum i electricitat o gas. Bé, i a part donar suport a la proposta que hi ha al Congrés perquè s'estudia això que permet la llei hipotecària, que els bancs adquirin el pis per la meitat del valor pel qual el vas comprar i que per tant es faciliti la dació en pagament, és a dir, jo us entrego el pis i aquí s'acaba el deute. Bé, després de repensar la moció, perquè es veu que presenta bastants problemes legals el fet de... Ens comenten des de l'Ajuntament, no? Des dels serveis jurídics, que presenta molts problemes legals al fer aquests préstecs per part d'un ajuntament a interès zero. Per tant, hem de retirar temporalment aquest punt i intentarem pensar a veure si d'alguna manera se'ns acut donar forma jurídica a això que entenem que seria molt imprescindible. Per tant, el retirem. I després de parlar amb... No? I el tema del... Sí. Aquesta era la moció inicial. Convergència i Unió ha presentat una esmena i que bàsicament recull aquests acords, però el redactat és diferent, però la finalitat és la mateixa. Per tant, doncs, entenem que tret aquesta consideració, doncs, nosaltres votaríem a favor de l'esmena que presenta Convergència, perquè és el que demanava la CUP, excepte el facilitar aquests préstecs que ens han dit que és impossible que es pugui fer. Convergència i Partit Socialista. Per tant, estaríem a favor de l'esmena.
Bé, de fet, alguna de l'esmena, a part de recollir gran part del que proposàveu a la moció, d'alguna manera també ve a posar en valor allò que ja s'està realitzant en aquest àmbit. Jo crec que també és important que, si no quedi com coses que s'inicien i no s'hi està treballant, no? Sí, es parla del servei d'Ofideute, no?, de la Generalitat de Catalunya, que de fet doncs, ja s'hi està treballant des de l'Oficina d'Habitatge. De fet, en l'informatiu d'aquest mes que ha sortit, surt informació al respecte com els usuaris poden accedir en aquest servei, és a dir, que hi ha alguns d'aquests punts doncs, que ja s'estan treballant. Per tant, doncs, ens sembla positiu incorporar les aportacions que hi ha, però seguir treballant amb la línia que ja en aquests moments es ve fent. Per tant, el nostre vot seria favorable, entenc que el Partit Socialista
sí,
també.
Sí, el nostre és favorable.
Per tant, quedaria aprovada per unanimitat. Sí, la moció conjunta.
La moció conjunta.
Bueno, un...
Sí, només en relació a les teves coincidències, que sí que és veritat, i no neguem que des de l'oficina local d'habitatges estigui treballant, però el que sí que és cert és que data avui no tenim sobre la taula, no?, una estadística o sobre quants desnonaments hi ha a Sant Celoni. Per tant, sí que s'està treballant, però potser hem d'incidir més, no? I entenem que també són molt, molt necessàries. Tindrem una estadística de la gent que ha anat a serveis socials, però potser se'ns escapa gent, que, perquè clar, el que afecta aquesta crisi és que està tocant a gent que abans no anava a serveis socials. I aquesta reunió amb els directors de bancs i caixes també em sembla interessant.
De fet, si en aquest procés de treball del dia a dia de l'oficina d'habitatge s'han tingut contactes també amb les caixes i els bancs per aquest tema. Jo crec que està bé estructurar-ho, no?, i disposar de la informació i, per tant, poder treballar d'una manera bé, amb més informació. Ens sembla positiu, però se n'han fet de gestions en aquest sentit. Bé, ara en aquest punt presentaríem dos punts d'urgència nous. Un és una moció i l'altre és un punt. El punt seria l'aprovació de la modificació de les taxes dels taxis. El motiu de portar-la d'urgència ha estat que la Generalitat va aprovar les modificacions el dimecres i va sortir publicat aquesta setmana el dimecres, i el col·lectiu de taxistes ahir va mostrar el seu interès de que es pogués aprovar quan abans millor. Ells el que sol·licitaven és precisament el que ha aprovat a la Generalitat, que és un increment de taxes d'un 2,8% a partir de la fórmula de càlcul que ells tenen i que apliquen. Per tant, bé, ens va semblar, per tal de no retrasar aquesta aprovació en un següent ple i amb tota la tramitació que posteriorment això els implica, doncs, per tant, de portar-lo d'urgència en el ple. El primer que hauríem de votar, per tant, és la urgència, i després votaríem el punt.
Favor.
Sí, estem d'acord.
Molt bé. I ara passaríem, per tant, a votar el punt. Sí, Jordi?
Montserrat?
Bé, per tant, quedaria aprovat aquest punt. I ara passaríem a una moció d'urgència que fa referència, doncs, al fet, bé, sorprenent, evidentment, molt negatiu, la notícia que avui ha sortit de la sentència que ja a l'inici ha comentat el senyor Roviralta del Tribunal Suprem en relació al català i que sigui llengua vehicular a les escoles. Per tant, hem elaborat una moció que hem consensuat els tres grups, que per tant ara passaríem a llegir-la. Sí, en Laura Costa.
Moció de suport al model català d'immersió lingüística. Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, atès que la immersió lingüística a l'escola catalana ha suposat la principal eina de cohesió social de Catalunya dels darrers 25 anys, atès que la Unió Europea ha qualificat aquest model d'exemplar, atès que el Tribunal Suprem qüestiona aquest model, que permet aprendre perfectament tant el català com el castellà, els grups municipals proposen al ple l'adopció dels següents acords. Donar suport a l'actual model d'immersió lingüística de l'ensenyament català. Donar suport a la Generalitat en totes les mesures que facin possible el manteniment d'aquest model. Donar suport a les mobilitzacions o concentracions que es proposin de vocació unitària. A tal efecte, s'enviarà aquesta moció al Parlament de Catalunya. Sant Celoni, 22 de desembre de 2010.
Bé. Sí, votem l'urgència. Sí? I passaríem, per tant, a votar la moció.
Totalment d'acord.
D'acord.
Per tant, quedaria aprovada per unanimitat. Jo demà mateix, si us sembla bé, el que faria és fer una carta a tots els directors de les escoles fent-los arribar la moció i l'acord que hem pres avui al ple de l'Ajuntament.
Podríeu fer-hi nosaltres també donar suport a la
moció? Sí. Si la resta de grups els hi sembla correcte, molt bé. Passaríem, per tant, a control. I, per tant, el punt de pregs i preguntes. Alguna pregunta, algun prec? Sí, ja ho he dit. Bé, normalment, estan, com que estan a exposició i es poden revisar, els punts són la informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i donar compte de les contractacions urgents, que són punts que estan. Bé, doncs, si no hi ha...
Com a recordatori, que el darrer ple, si no recordo malament, vam fer un prec de que sabem que l'aparcament en les instal·lacions esportives, no? El camp de futbol, l'aparcament que tenim entre camp de futbol i pavelló, doncs és normal, no? L'activitat que hi ha esportiva és molt important, queda de vegades, no?, saturat. Vam demanar que revisés el repartiment de places de turismes amb autocars, en aquest cas, que els autocars s'ha demostrat amb el temps, no?, que hi ha places que es creix. I ho vam demanar i, per sorpresa nostra, fa pocs dies que s'ha repintat tot igual. Demanaríem, si és que, no?, que es revisés, no?, perquè segurament igual es podria fer algun tipus d'actuació de guanyar unes quantes places, no?, allà per turismes.
Molt bé, es recull el prec, doncs. Sí, una pregunta, Montserrat.
Fas el prec, tu.
Sí?
Bueno, tenim unes preguntes i un prec que farà l'Albert, el prec.
Ja faig les preguntes.
Sí, l'Albert Ventura.
Comencem per les preguntes. Fa uns 6 mesos l'equip de govern va presentar un informe sobre el funcionament, organització i mancances de la policia municipal de Sant Celoni. En l'esmentat informe s'apuntaven un seguit de suggeriments per millorar aquest servei. S'ha portat a terme algun d'aquests suggeriments o d'altres iniciatives per assolir aquesta millora del servei?
Bé, sí, està treballant. Alguns aspectes són organitzatius. Una de les coses que es plantejava era la policia de proximitat, per tant, canvi de model. La incorporació de 2 nous policies segurament permetrà reestructurar l'organització de la plantilla per tal de tirar endavant el que en diem la policia de proximitat. En aquests moments això s'està treballant, i el que és el repartiment de responsabilitats, organització interna dels diferents comandaments, també s'han fet algunes modificacions en aquesta línia. Sí, s'està treballant amb la línia del que marcava el pla de qualitat.
També s'està modificant el tema dels horaris i dels, com en diuen, dels... Els torns, sí, però en tenen un nom, en diuen un nom la policia. Els quadrants. S'estan modificant perquè també l'estudi preveia que hi havia una mancança a les nits, no?, de policies, i en aquest cas potser més no el nombre de policies sinó de coronels, o no sabem, bueno, no sé exactament el nom. Sergents, verdad? No sé el nom de la figura, però sí que... Bueno. Gràcies, Joan, gràcies. No vaig fer la mili i em perdo entre la policia local i a vegades em perdo bastant. Doncs de sergents i caporals, vull dir, sí que hi havia una mancança a la nit. No sé si s'ha rectificat això.
No era ben bé la nit, hi havia una proposta de reforçar les tardes al cas dels sergents, i aquí sí que s'ha fet una modificació. En aquests moments s'estan fent cobertures a les tardes per part dels sergents de la policia, aquí s'ha fet una modificació. Els quadrants, el problema és el nombre total d'agents i caporals que es tenen. El nombre total que es tenen d'agents i caporals que permet estructurar els torns de matí, tarda, nit, festius. Segurament la incorporació de 2 nous agents pot ajudar a reorganitzar millor aquests quadrants. En aquests moments és difícil reforçar més les nits pel nombre total d'efectius que hi ha. Has de pensar que és un servei de 24 hores, 365 dies a l'any, i per tant, clar, els torns per hores de descans, hores que treballen, implica canvis que en aquests moments no permeten tampoc el nombre d'efectius que tenim.
Una altra pregunta? A finals del 2007, aquest ple municipal, amb el vot favorable de l'actual equip de govern, va aprovar una moció per a la creació d'una comissió mixta pel seguiment dels mitjans de comunicació municipals. Tres anys després, aquesta comissió no s'ha posat en funcionament. Quan es pensa activar l'actual equip de govern, quan pensa activar-la? Ha tingut mai la intenció de complir aquesta moció aprovada pel ple municipal amb els vots favorables a Convergència i Unió?
Sí, la Laura Costa, regidora de Comunicació.
No, és una mica el de sempre, eh? Disculpar-nos pel retard, perquè és obvi el retard, però ho duiem a programa i per tant la intenció hi és tota i esperem doncs en breu poder-la posar en marxa, però també ho dèiem cada vegada que ho reclamàveu, que és cert que periòdicament doncs, ho aneu fent, sí que és un mandat propi que ens fem i que també ens fèieu vosaltres i òbviament doncs, s'espera poder complir el més aviat possible.
Sí, alguna pregunta més? No, per tant, sí, ja està.
Volíem fer el prec i aprofitar perquè amb la immediatesa del que ha passat a la sentència del Suprem, doncs que demà hi ha convocat a les 8 una concentració de rebuig. Com? No ric. I doncs que aprofitem doncs, l'espai que ens dona aquest ple i l'altaveu que suposa aquest micro que tinc aquí davant doncs, per demanar a tothom que demà a les 8 doncs, vingui aquí davant de l'Ajuntament a mostrar el seu desacord amb aquesta sentència.
Molt bé, recolzem la proposta i per tant animem a tota la ciutadania a les 8 del vespre de demà per donar més força precisament al que hem aprovat avui, que és aquesta moció de suport a l'immersió lingüística. Sí?
Amb la mateixa
línia, sí, Raül.
Perdona, amb la mateixa línia comentaves que notificaries als directors d'escoles si també és possible als consells escolars de cada centre també, que els directors els hi comuniquin d'alguna manera.
Perfecte, molt bé. De fet, els directors són els presidents dels consells, molt bé, que ho traslladin a les AMPAs i a tota la comunitat educativa. Perfecte, doncs ho recollim. Joan Castanyo.
Un darrer prec, més que res que com s'ha comentat fa un moment, per tal de que la policia funcioni millor i sigui operativa es necessiten un parell d'agents, que és el que nosaltres vam proposar i per això vam aprovar el pressupost d'aquest any 2010. Demanem que s'agilitzi aquesta contractació perquè s'han convocat les places d'aquests dos agents de policia local i han passat uns quants mesos des que vam aprovar-ho en el ple, o sigui, no es convoquen fins ara, al novembre. Vull dir, es van publicar en els butlletins fins al setembre i octubre, vull dir que es podia segurament haver agilitzat una mica més i demanem que el tràmit sigui el més curt possible.
Molt bé, recollim el prec. Està seguint el tràmit que la llei ens marca, de totes maneres. Molt bé, doncs bon Nadal i bon any 2011 a tothom.
Igualment, bon Nadal a tothom.